Digue'm què penses es vespres, quantes meta nit de palla. Quan fas un canvi de software, sempre te reprogramen. Tots els secrets d'una ciència, dins els teus xassis de ferro, creus que va ser...
Cada dimecres obrim aquesta tercera hora i aquesta cita setmanal amb Vinzeum a ritme de música. Avui ens acompanyen a l'estudi el Jordi Sàbat, director del Festival Vilapensa. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
I el Jordi Ribas, responsable de l'activitat cultural de Vinzeum. Ben tornat, Jordi.
Molt bé, molt bon dia.
I qui ha escollit la música ha estat Jordi Ribas.
Sí, sí, l'he triat jo i és una cançó bastant òbvia, però en Tònia Font enterada i avui anem a parlar d'intel·ligència artificial. I de seguida em va venir al cap aquesta cançó que es diu Robot. Parla d'un robot que podia ser el pas previ a la intel·ligència artificial i també anomena un tema, no?, que és els robots tindran sentiment. La intel·ligència artificial tindrà sentiment. Permetrem o podrem aconseguir que ser iguals que el que pugui crear la intel·ligència artificial. I em va fer com gràcia Antònia Font, no?, també cantarà una vegada més a Vilafranca, no?, a l'auditori, i em semblava que era com bonic. Llàstima que el robot no begui vi perquè, a la cançó.
Perquè, espera't.
Perquè potser la cançó hauria sigut més rodona, no?, parlant de Vinzeum i el Vilapensa.
Avui parlem del Vilapensa perquè dimecres de la setmana vinent, 18 d'octubre, hi ha un epíleg o un pròleg del Festival Vilapensa. Jordi, com ho hem d'entendre, aquesta proposta que feu?
Enguany fem, és el tercer any que fem que portem a efecte un somni ja de la universitat i de la càtedra Llorenç i Barba, ciutat de Vilafranca, que era, que és, perquè per tercer any ho consolidem, un acte enmig dels festivals. Entre l'abril i l'abril, que se celebra el Festival Vilapensa, la idea és fer un o dos actes, de moment un, com a recordatori del festival. El primer any, l'any 20, va ser precisament la projecció de 2000 Odissea en l'espai de Kubrick. L'any passat va ser a propòsit del centenari de Joan Fuster i enguany tornem a recuperar el tema de la intel·ligència artificial a propòsit d'un llibre, encara que no és una presentació d'un llibre, però a propòsit d'un llibre que ha fet un molt bon amic del festival, que és el doctor Ramon López de Mántaras, probablement la persona que en deu saber més d'aquestes tecnologies arreu.
El llibre es titula 100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial i està publicat per Cossetània. Deies que no vol ser una presentació de llibre. De fet, hi participarà la narradora, Jordina Biosca. Què vol ser?
Sí. Doncs mira, justament vol ser alguna cosa més. El llibre és una excusa i naturalment parlem del llibre. Això és evident. El mateix autor, el Ramon López de Mántaras, i un altre gran tecnòleg d'aquestes noves tecnologies, que és el Josep Maria Ganyet, que havia sigut alumne precisament de López de Mántaras, una persona també molt mediàtica, surt als mitjans de comunicació, un enginyer informàtic, que faran un col·loqui. Però no només això, sinó que justament volem fer aquest acte amb l'aixopluc del festival per una mica per aclarir una mica el gra de la palla de tot aquest moviment que hi ha d'intel·ligència artificial, els mals entesos que provoquen també titulars de premsa quotidians. Jo sempre dic que aviat la premsa traurà una secció més, els diaris, no?, dedicat a intel·ligència artificial. De fet, ja hi és, perquè cada dia apareixen informacions sobre intel·ligència artificial. Encara no s'han atrevit a fer una secció pròpia, com els esports, o internacional, o política, o successos, però aviat passarà, no? Perquè és tal, les notícies que deriven d'aquesta tecnologia, que aquí hi ha cada vegada a veure qui la diu més grossa amb moltes coses. Amb la qual cosa necessitem que algú que hi entengui, i en aquest cas el que més, que posi, que aclareixi una mica idees a la ciutadania que ens vingui a escoltar, que li compri el seu llibre eventualment en el futur, i que posi una mica ordre a tot aquest munt de notícies al respecte.
Tenim la sort que podem incorporar a la tertúlia a Ramon López de Mántaras. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Bon dia.
un amic del Vilapensa, un amic del festival, com deia el Jordi Sàbat, que torna la setmana vinent a Vilafranca.
Doncs sí. Bueno, he tingut l'honor d'haver participat en un parell d'ocasions, crec, si no recordo malament, en activitats al voltant del Vilapensa. I, bueno, setmana que ve, doncs, tornem-hi.
El Jordi Sàbat deia, és més que una presentació de llibre, però, evidentment, suposo que vindrà amb ganes de parlar del llibre. Com el definiria? Com el presenta, aquests 100 coses que cal saber sobre intel·ligència artificial?
Bé, jo crec que és un llibre que va adreçat al gran públic, o sigui, a tothom. No és un llibre que tingui contingut tècnic o complicat. De fet, bé, aquesta és la idea, no? De fer-lo el més divulgatiu possible, amè, entretenidor, escollit parlar d'aplicacions de la intel·ligència artificial que no són potser massa conegudes, o no són les més conegudes. He estat molt curós a l'hora de seleccionar de quins temes parlaria, i, bueno, des del canvi climàtic fins a com, o sigui, aplicacions del canvi climàtic a l'art, robots sexuals, fins i tot. En fi, ja tot és molt variat, penso. I, clar, en 5 capítols, dic que són curts, perquè aquesta col·lecció de llibres, doncs la condició és que hi hagi 100 capítols exactament, ni un ni més ni menys, i que siguin màxim cada un d'unes 3 pàgines, no? Això també provoca, bueno, una certa dificultat de síntesi, però, bueno, després d'un any i mig treballant en el llibre, semblaria que ens anem sortint, no? Ja et dic, és pel gran públic, és molt informatiu, penso, també és de reflexió, perquè hi ha aspectes ètics, impacte social, una mica també la història, com va començar tot, hi ha tota una... Jo penso que donarà una visió força acurada de l'estat actual de la intel·ligència artificial i deixant clar, doncs, això, els límits, els reptes, que no és sempre el que veiem a la premsa amb una certa exageració, que amb certa exageració tracta aquest tema, no?
El Jordi Sàbat, que porta el llibre sota el braç, va sentint.
Sí, el porto ara arrel d'aquesta presentació, però també perquè és, com deia el Ramon, ens agrada molt, i per això també l'emparem amb el Paraigües del Vilapensa, que té una vocació de divulgació, de difusió del coneixement, de l'alt coneixement, però que sigui comprensible. I el Ramon això en el llibre ho fa estupendament bé, perquè, a més, com ell, com diré en la presentació, ell és un gran tecnòleg, és un matemàtic, és un físic, però, a més, és un humanista, és un home renaixentista, es deixa acompanyar en el llibre per filòsofs, també, no? Per Wittgenstein, per Nietzsche, per Aristòtil, per Llull. És a dir, que té una visió prou general del que estem parlant, que això li confereix una visió, diguem-ne, distant. Poguent ser un gran ídol de la intel·ligència artificial, perquè n'és el màxim expert, i, a més, s'hi ha guanyat la vida i s'hi guanya la vida, no només, però aquesta visió humanista li dona una visió, li permet una distància que els que no, els ignorants, que ens ho empassem tot el que llegim o escoltem, no ens permet, no? I això el fa un llibre molt atractiu.
Com ens hem d'enfrontar, no d'enfrontar, d'acostar a la intel·ligència artificial? Ramon, amb respecte, sense manies, quina actitud és l'adequada?
Sí, home, jo penso que el que cal és intentar buscar les millors fonts d'informació, com dic, fugir i ser escèptic i crític en aquests grans titulars que ens intenten vendre el que no és. Hem de ser prudents, hem de ser prudents a l'hora de... i no espantar-nos de seguida. Em sembla que ja... No sé per quin motiu, però veus molta informació que dona la sensació de que, bueno, que això, en qüestió de 4 dies, acabarà amb la humanitat, no? I res, bueno, res llunyíssim d'això, no? Ni molt menys. De vegades potser també puc sospitar que són com cortines de fum, perquè no es parli dels problemes que sí que són reals i sobre la taula, però que no tenen res a veure amb superintel·ligències artificials que superin l'humana, ni molt menys. Amb el que tenim ara ja es pot fer molt mal. I perquè, com dic jo sovint, el problema no és el monstre de Frankenstein, el problema és el doctor Frankenstein, que és qui dissenya, qui fabrica el monstre, no? Doncs aquí és el mateix. El problema són les persones, des de que els dissenyen aquests sistemes fins que els despleguen d'una manera completament imprudent, sense haver fet les proves pertinents prèvies des de l'impacte que pot tenir negatiu, el que estem veient, no? Actualment, per exemple, no? Les falsedats, i doncs, no només imatges i vídeos falsos, sinó també textos, que generen textos completament falsos, l'estil del ChatGPT, no? Per exemple, que han d'anar amb la locura. Per tant, jo penso que el meu consell és que quan es llegeixin coses sobre intel·ligència artificial s'adopti una mica un esperit doncs, crític i escèptic i dir, a veure, anem a veure realment les fonts. No ens creguem només dels titulars dels mitjans de comunicació, sinó anem una mica més enllà. Jo penso que no hem de tenir por, realment, excepte del mal ús, eh? De la intel·ligència artificial pròpiament no, però el seu ús, òbviament sí, que hem d'estar preocupats, potser no por, no? Preocupats del seu mal ús, però també hem de tenir clar que hi ha moltíssims exemples, afortunadament, d'aplicacions que són extraordinàriament positives per la societat, no? I això crec que és el que s'ha de tenir també sempre en ment, no? No només els possibles problemes, sinó les avantatges que també aporta aquesta tecnologia. Com totes les tecnologies que hem vist al llarg de la història, doncs són de doble ús, no? Tenen dues cares, no? El mal ús i l'ús adequat de l'intel·ligència artificial. Per això som dels que crec, i en parlo en el llibre, que és imprescindible regular la intel·ligència artificial.
Ramon, jo volia afegir, que en Jordi també que estic aquí, és cert que cada vegada que vens a Vilafranca omples, i això ho dèiem abans de començar, i segurament ets tu perquè ho expliques molt bé, però també perquè aquesta intel·ligència artificial interessa molt. I curiosament, aquest acte del dimecres que ve està molt ple ja, i quasi omplirem, segur. I segurament, doncs, perquè ho expliques bé i perquè ets un gran coneixedor, però perquè això interessa al públic. I això, amb els quatre moments que has vingut a Vilapensa, ho hem vist. Sempre hi ha molta gent interessada en conèixer, no?, l'actualitat de l'intel·ligència artificial. I una mica és... Per què passa això, no? Per què estem tan interessats en saber què està passant, no? Ja ho apuntes una mica amb el que estava explicant, però...
Sí, esclar, bueno, per què? Perquè darrerament doncs ha tingut un impacte en els medis absolutament, bueno, inesperat. Jo també és veritat que hi ha hagut un resultat dels últims, no només l'últim any, hem d'anar més enllà, Jo crec que aquí el que diríem el gran boom, per dir-ho d'alguna manera, de la intel·ligència artificial més recent, hi hem d'anar 8-10 anys enrere, Quan ja comencen a haver-hi coses, alguns resultats inesperats, alguns que semblen, doncs, una mica, diguem-ne, banals, o com, per exemple, aquell sistema que és capaç de jugar a jocs de tauler tipus Go. Ja parlem ja d'escacs, que això ja fa temps que són millors que els humans jugant a escacs, però un sistema que jugava a un joc que es diu Go, que és molt més complex que els escacs, és molt estratègic. Després hi ha hagut resultats molt interessants al voltant del reconeixement, de l'identificació, discriminació d'objectes que hi ha en imatges. Tot sempre compte, quan jo dic això, són resultats importants i realment fins i tot sorprenents, però que queden fins i tot que encara molt, molt lluny de les capacitats humanes en alguns dels casos. En el cas dels escacs, no. En el cas de jugar a gol, no. Ja. Però en el cas de reconèixer objectes en imatges o fer diagnòstic basat en imatges, en aplicacions a la medicina, encara, i penso que serà així durant per molt temps, la capacitat humana és superior, no? També darrerament hi ha hagut un resultat molt espectacular que se'n diu el problema de la predicció de com es repleguen, com es pleguen les proteïnes en l'espai en tres dimensions, perquè l'estructura d'una proteïna en tres dimensions determina la seva funció i això té implicacions molt importants a l'hora de dissenyar fàrmacs, vacunes, etc. Doncs clar, és veritat que havent-hi hagut aquests resultats tan espectaculars, ha sortit a mitjans de comunicació, no ja només, òbviament, aquí, sinó, jo què sé, el Washington Post, el New York Times, a grans mitjans de comunicació molt reconeguts mundialment, no? Amb molt de prestigi, i llavors ha fet això un efecte cadena, no? Clar, quan surten aquestes notícies, resulta que llavors tots els altres mitjans del món reprodueixen la notícia, i però de vegades de forma, o sovint de forma exagerada. Clar, al veure constantment les notícies, no només mitjans de comunicació escrits, sinó també la televisió, per exemple, ràdio, televisió, home, això arriba a les orelles i als ulls de tantíssima gent que avui dia doncs, seria difícil trobar algú que no hagi sentit a parlar d'una intel·ligència artificial, a no ser que visqui en una cova, no? Una cova aïllat, no? Vull dir que, clar, això és el que ha fet que tot de cop, relativament sobtadament, sobretot l'últim any, de fa un any més o menys, doncs tothom en parli i tothom presti atenció i tothom, com deia abans, malauradament, tingui una visió, un concepte confús, no acurat del que és la realitat de la intel·ligència artificial. I llavors això que dèiem abans, no? Alguns que sembla que gent com que tingui por, no? A mi em passa sovint que gent em pregunta, ostres, però hem de tenir por, què passa, què passarà, no? Com gent preocupadament, i jo, que m'he de ficar a anar-los calmant i els dient, no us preocupeu, no n'hi ha per tant. Mireu, això és així, però no pot fer moltes coses que fem nosaltres, ni ens substituiran, ni ens controlaran, ni veurem res que s'assembli a pel·lícules de ciència-ficció. És per tot això, no? El problema que els mitjans de comunicació han amplificat massa.
Ramon, Jordi Sàbat, la història que dius dels mitjans de comunicació, la gràcia que té el llibre, sí, és que tu coneixes a molta gent d'aquests que lideren aquests projectes científics, mm-hmm, són amics teus o són col·legues o tu has estat allà, coneixes, és a dir, el llibre ens porta aquestes notícies, les últimes tecnologies en intel·ligència artificial, no a través de periodista o a través de mitjans de comunicació, sinó realment de la gent, d'una persona com tu, que coneix el projecte de primeríssima mà. I per tant, és un llibre amb un valor afegit que no trobarem amb cap notícia per televisió, ni per ràdio, ni pel diari, no? Això és el que jo trobo, a part del que he comentat, de que el Ramon toca cap al final del llibre diversos capítols de temes inherents al creixement de l'intel·ligència artificial, sinó pròpiament quan ell parla en el gran gruix del llibre, 70 capítols, potser 60, realment els avanços que podem esperar a curt termini venen avalats per ell mateix, perquè coneix realment que el que diuen serà veritat en poc temps.
Sí. Sí, Jordi, a més vaig ser molt curós també a l'hora d'escollir les fonts, precisament el que deia abans, no? Que hem d'anar en compte amb la fiabilitat i el prestigi de les fonts. No reprodueixo o no parlo dels resultats que s'han obtingut en ciència artificial, havent-nos llegit, jo què sé, en un blog o en qualsevol lloc, no? Sinó que, o fins i tot en un mitjà de comunicació, tampoc. El que he anat és a les fonts, a revistes com Nature, Science, una revista la més prestigiosa del nostre camp, que es diu Artificial Intelligence, o sigui, intel·ligència artificial, reduït al català, o altres revistes de gran prestigi, de l'MIT Technology Review, de Wired, de New Scientist. Les fonts han sigut múltiples, però totes, indiscutiblement, de moltíssim nivell, rigor i fiabilitat, no? I aquí, llavors he anat, no només les he trobat, doncs que en un lloc d'aquests, com el New Scientist, per exemple, per dir alguna cosa, o l'MIT Technology Review, que allà potser només hi havia una pagineta dient a tal lloc s'ha fet això, no? Però normalment, com que aquests són rigorosos, hi ha sempre una referència, un link, a l'article científic original. Llavors el que anava, el buscava, el llegia, la revista que ha publicat ja amb un molt contingut, amb un contingut tècnic doncs, complex i profund, i d'aquí en extreia jo el meu capítol. O sigui, feia la meva síntesi, no?, d'aquell resultat concret.
Ramon López de Mantara, serà un plaer tornar-lo a rebre i escoltar aquí a Vilafranca dimecres vinent. Gràcies per dedicar-nos aquesta estona.
Gràcies a vosaltres i gràcies a Jordi Ribas i al Jordi Sàbat.
Una abraçada. Fins dimecres.
Adéu-siau.
Adéu.
Fins dimecres. Una abraçada. Adéu.
Insistim, perquè estic segura que ara hi haurà molts oients que potser s'han assabentat, que torna López de Mantaras a Vilafranca, vinzeu, i que tindran ganes de ser-hi.
Han vingut que queden avui, entrades. Queden entrades i han vingut una setmana abans per recordar-ho, perquè si no veníem el mateix dimecres i ja no haguéssim pogut convidar els que vulguin a venir. Per tant, encara queden entrades, entrades.vinceum.cat, i com sempre han fet servir des del Vilapensa o des del Vinceum, doncs ens agrada molt que la gent ocupi la seva butaca i que la faci servir, sobretot, o sigui, que vingui. És molt important que si algú no ve, dels que estan apuntats o d'aquests que els surt un imprevist, que també ens avisi, perquè sempre hi ha una llista d'espera i sempre a vegades queda gent fora, i en canvi és una manera de saber que tothom hi cabrà i que, per tant, l'auditori tornarà a fer molt de goig.
Serà dimecres vinent a les 7 a l'Auditori de Vinzeum. I aquest cap de setmana de pont, què proposeu?
Tenim una visita a les reserves i una visita al Vinzeum. Al Vinzeum m'agrada molt dir que aquesta setmana ho farà la Dolors Bosch, que és la nostra representant dels amics. Li hem demanat, o ella es va oferir, li vam prendre la paraula. Ella ens explicarà la visita d'obres, i per tant això és molt bonic per nosaltres. I el diumenge tornem a les reserves del Verger amb el Jordi Ferrer, que ens explicarà una mica, doncs, què hi guardem, com ho fem, i per tant és una oportunitat per entendre el revers del museu, no? Allò que no es veu i que durant aquest temps que estem, no?, en obres també està tan actiu. També hi ha entrades encara i per tant es pot reservar a la web.
Jordi Ribas i Jordi Sàbat, gràcies per acompanyar-nos avui. Bona setmana, bon pont.
A reveure.
Gràcies.
Quan fas un canvi de software, sempre te reprogramen.